Radio Vilafranca.
Ja fa un parell o tres de setmanes que hem tret la catifa de les grans ocasions, la catifa de les gales, de l'armari, i no la desem, perquè setmana a setmana o tenim gala o tenim nominacions als pròxims premis. I avui arrencarem així, amb nominacions als Oscars. Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca, bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia.
Ja tenim, fins ara havien de passar el filtre, totes aquestes candidates, i ara ja tenim, sí, nominades.
Sí, sí, nominades i, sens dubte, la gran sorpresa, Los Pecadores, la millor pel·lícula de terror del 2025 per un servidor, juntament amb Weapons, ha acabat sent la més nominada amb un total de 16 nominacions, seguida de prop per una batalla tras otra, amb 13, empatant a 9 Frankenstein, Martí Suprim i Valor Sentimental amb 9, i, per últim, Hamnet es queda una de les grans estrenes de la setmana, es queda amb 8. I bé, i sorprèn la no nominació a millor actriu o millor actriu secundària per Chase Infinity, la protagonista d'una batalla tras otra, així com comentàvem ara a micro tancat, altres que no han acabat nominats, com George Clooney a millor actor per Jake Kelly, o Jennifer Lawrence a millor actriu per Die My Love, o Julia Roberts, per exemple, a millor actriu per Caza de Brujas de Luca Guadagnino. Però, bueno, la cosa queda així. Millor pel·lícula, nominades Bogònia, Fórmula 1, Frankenstein, Hamnet, Martí Suprim, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental, Los pecadores i, sorpresa, Sueños de trenes, la producció de Netflix amb Joel Edgerton, que encara no hem fet, la farem el mes que ve a l'assassí de dijous-divendres, que també ha aconseguit la nominació a millor guió adaptat.
I l'alegria que ens ha donat Cirat.
I l'alegria que ens ha donat Cirat, dos nominacions, millor pel·lícula estrangera i millor so.
I, a més, destacar que aquesta nominació al millor so és per primera vegada per un equip íntegrament femení. No havia passat mai a la història dels Oscars. I, a més, liderat per un parell de catalanes.
Sí, sí.
Es comprèn cap a casa.
Sí, sí, és una producció en part catalana i està molt bé per reivindicar. Bé, resulta molt, molt reivindicable per la igualtat de gènere que finalment doncs, hagi acabat nominat un repartiment femení.
Ara bé, tot i que estem molt contentes, ho té dificilíssim, no? Més i tot.
Sí, ho té molt difícil contra Valor sentimental, que té pinta que serà finalment la que s'acabi enduent l'Oscar, però també contra L'agente secreto, que també té moltes opcions de victòria. Ha acabat nominada, a més, a millor actor, també, Wagner Moura. O sigui que ho té molt, molt complicat per endur-se l'Oscar. Veurem si té més sort de cara als Goya, tot i que també ho té una mica difícil contra Los Domingos.
Potser l'Oscar del so sí que el té més a l'abast.
Potser sí, però bueno, estarà per veure perquè també competeixen altres categories. Bé, és una categoria on competeixen també pel·lícules on el so és molt important, per tant s'haurà de veure
si... produccions, no?
Grans produccions, per tant s'haurà de veure si té aquesta sort.
Aquestes són les nominacions, les pel·lícules que oficialment ja competiran per aquests Oscars 2026. I anem a la cartellera perquè tenim una setmana, un cap de setmana, intens d'estrenes.
Sí.
Comencem amb...
Sin piedad.
Yo me encargo.
41196 para el posible atropello y fuga.
¡Ray! ¡Agente herido!
¡Aguanta, Ray!
¡Se escapa uno!
¡Corre, corre!
¡Alto!
Soy el inspector Christopher Raiden. Vivimos en un mundo en el que los delincuentes quedan en libertad en un sistema judicial colapsado por trabas administrativas y errores humanos. Todo eso se acaba con Mercy, un sistema judicial regido por inteligencia artificial con acceso a todas las cámaras, teléfonos móviles y bases de datos. Si cometes un delito punible con pena capital, tienes 90 minutos para demostrar tu inocencia a una IA juez o serás ejecutado.
Sin piedad. entreteniment pur i dur.
Sí, sí, entreteniment pur i dur per acompanyar de crispetes i directament apagar el cervell i no pensar.
No aspirem a més?
No, no aspirem a més, tampoc se li pot demanar gaire més. El director Timur Bekmambetov, director del Kazakhstan, ja tenia experiència en pel·lícules d'acció així apanyades. Va dirigir l'adaptació de Wanted, el còmic de Mark Millar, amb James McAvoy i Angelina Jolie i Morgan Freeman. També havia dirigit algú tipus Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. I aquí, doncs, bàsicament, doncs, ens presenta un futur que, diuen, podria ser perfectament el somni humit de l'autoritarisme de Donald Trump, perquè ens planteja un futur on mana la criminalitat, manen les revoltes al carrer, i què fa el govern dels Estats Units? Doncs posar la justícia en mans de la intel·ligència artificial i deixar que, bé, que els jutjats s'asseguin en una cadira on durant 90 minuts seran jutjats per una intel·ligència artificial que és Rebecca Ferguson.
No hi ha una pel·li espanyola?
Sí, bueno, Justícia línia. Artificial és una pel·lícula que es va estrenar l'any passat que jugava també una mica en aquesta línia, però aquí, bueno, es veu que ja ho porta més cap al terreny del thriller, de l'acció pura i dura. I bé, i això, i justament les coses es recargolen quan un dels impulsors d'aquest programa, que és Chris Pratt, que és detectiu del Departament de Policia de Los Angeles, acaba davant de la cadira, bé, acaba assegut a la cadira justament acusat de matar amb la seva dona i té 90 minuts per evitar que la intel·ligència artificial l'executi. O sigui, és una pel·lícula que transcorre en temps real, perquè la pel·lícula, de fet, dura 90 minuts justos, crec recordar, i que, bueno, com un capítol de la sèrie 24, i que, bueno, on es veu que, a més, el director, doncs, bueno, tot passa entre finestres d'ordinador, entre arxius digitals, o sigui, té la seva part hitchcockiana, podríem dir, recursos bastant hitchcockians, i bé, i on doncs, es genera interès i diu l'ara amb residus audiovisuals del món digital, com podrien ser això, videotrucades, missatgeria instantània, càmeres de videovigilància, i que sempre i quan no li demanis més, doncs està completament disposada a fer-te passar una estona entretinguda.
Si voleu evasió, o com ens ha dit el Miquel, apagar el cervell i menjar crispetes és la vostra peli. Tenim l'estrena de la setmana, també.
Correcte, Hamnet.
Es cierto que lo sabes todo sobre una persona tocándola aquí.
No todo.
Tiene más en su interior que cualquier hombre que haya conocido.
¿A quién estáis buscando?
A William Shakespeare.
No soy diestro en la espera.
Las mujeres de mi familia vemos cosas.
¿Qué es lo que ves?
Un paisaje. Océanos.
Son mellizos, hija.
Tierras inexploradas. ¿A ti qué te gustaría hacer?
Quiero ser uno de los actores de padre.
¿Serás valiente?
Sí.
¿Serás valiente?
Sí, sí. ¿Eh? ¿Cuándo nos encontraremos de nuevo las tres?
Hamnet, una de les grans estrenes que estem esperant de cara als Oscars, que sonava amb molta força. Ara ens has dit que al final amb nominacions no tant. Produïda per dos grans com són Sam Mendes i Steven Spielberg.
Sí, sí, Amblin, la productora de Steven Spielberg, és qui hi ha darrere d'aquesta adaptació del llibre de Maggie O'Farrell, que se centrava justament doncs, en la pèrdua del fill de William Shakespeare.
No sé com anirà la peli, però el llibre, sobretot la protagonista, és la dona d'en Shakespeare. Ell és personatge secundari.
Correcte, i aquí, novament, el punt de vista torna a estar en la dona, que era qui l'ajudava en termes de creació artística. Per tant, la directora no ha variat el punt de vista del llibre. Qui porta la veu cantant totalment és Jessie Buckley, recentment guardonada amb el Globus d'Or a millor actriu dramàtica. L'Oscar el té pràcticament assegurat. Malauradament, crec que no hi haurà justícia per Rose Byrne. I bé, i aquí és qui porta el pes de la pel·lícula, sobretot amb l'escena final, diuen, que acaba sent completament catàrtica. I ens trobem davant la nova pel·lícula de la directora Chloe Zhao, que ja va guanyar l'Oscar fa uns anys per Nomadland, doncs aquí té l'oportunitat de repetir premi. i s'entrega... Bueno, venia justament de Marvel, aquesta directora, perquè havia dirigit Eternals, i ara doncs aquí torna una mica al camí de les pel·lícules que la van posar una mica en el mapa i que són així més de prestigi, més artístiques, com podrien ser Nomadland o com podria ser una de les primeres que va fer, que és The Rider. O sigui que, bueno, bàsicament veiem plans macos, plans pràcticament que recorden el cine de Terrence Malick. Es veu que es troba a faltar una mica d'humilitat respecte als seus treballs anteriors, perquè es veu que aquí busca una mica, bueno, cridar l'atenció amb cada imatge. Però és un cine doncs, de plans vells i imatges reposades.
Diu Fotogrames que és una pel·lícula que ha nascut per arrasar els Oscars. És un elogi o és una crítica?
Jo crec, en aquest cas, és més aviat una crítica.
Sí.
Sí, perquè bueno, comentava la crítica també que potser és una pel·lícula bastant calculada, que les seves escenes més esglaiadores eren escenes que estaven calculades per justament produir...
Buscar la llagrimeta.
Buscar una mica la llàgrima. Però en general es veu que és una bona pel·lícula.
És Hamnet, que és el nom d'un dels fills de Shakespeare que va morir i que li inspira la història de Hamlet, justament.
Sí, correcte, perquè a més els dos noms es veu que eren pràcticament sinònims en aquella època. Per tant, sí, és Hamnet i Hamlet alhora.
Diu alguna proposta que llegia per lletra ferits a mans de la llàgrima viva. Hem d'anar amb el Kleenex.
Sí, heu d'anar amb el Kleenex perquè, sens dubte, és una pel·lícula emotiva i capaç de vessar llàgrimes.
I tenim més estrenes, una d'espanyola.
Ídolos.
¿Recuerdas cuando te dije que si tenía algo interesante te llamaría? Te vamos a probar para ver si eres nuestro próximo piloto en el Mundial.
Este piloto está hecho a tu medida.
Te quiero presentar a tu nuevo entrenador.
Ese hombre no existe para mí.
Soy un padre de mierda.
Pero te están dando una oportunidad, no la desperdicies.
Voy a hacerlo, pero con una condición. Tú no eres mi padre y yo no soy tu hijo.
Entrenaremos todos los días.
¿Y mi trabajo qué?
La moto es tu trabajo. Cualquier chica que merezca la pena te pedirá algo que no puedes darme. Tiempo.
Eres el primer piloto que conozco, ¿eh?
¿Y qué tal?
Normalito.
Competir al máximo nivel requiere toda tu atención.
O hacemos a mi manera, o no tiene sentido seguir.
Quiero sentir lo que tú puedes hacer.
Agárrate.
Questo è il tuo nuovo compagno di squadra.
Un pique entre los dos nos vendría de maravilla.
Diu El País que és un sòlid producte espanyol. I
sí.
Alguna altra crítica deia agradable sorpresa, força bona.
Sí, justament es veu que el cinema espanyol continua tatxant reptes que semblen impossibles i en aquest cas doncs estaria fer una pel·lícula d'acció esportiva que resulti espanyola i quina millor ocasió que portar a la pantalla el Mundial de Motociclisme. Justament, bueno, pràcticament sembla que aquí haguem volgut fer la nostra Fórmula 1, la pel·lícula amb Brad Pitt que va arrasar fa 8 mesos i que ha acabat nominada fins i tot a l'Òscar a millor pel·lícula, doncs aquí han volgut portar-ho cap al terreny més espanyol. I què han fet? Doncs han fet una coproducció entre Espanya i Itàlia, que són els dos països on té més pes el Mundial de Motociclisme. I, per tant, doncs, comptem amb actors espanyols, que serien Òscar Casas, Anna Mena, que és la seva parella en la vida real i que, bueno, no té experiència com a actriu, però es veu que aquí compleix bastant bé, sobretot amb les escenes de bon rotllo, i també actors italians, perquè, per exemple, el pare del protagonista l'interpreta l'actor italià Claudio Santamaria, i bé, i ens explica la història d'un jove pilot amb mala fama, a qui li ofereixen doncs, la possibilitat d'entrar dintre d'una escuderia, sempre i quan el seu pare, que és un expilot retirat, el torni a entrenar. I, bueno, i ell no vol saber res del seu pare perquè el va abandonar, però se n'adona que és l'única manera d'aconseguir el seu somni i bueno, el pare el sotmet a un entrenament que li prohibeix les relacions amoroses fins que coneix amb aquesta noia interpretada per Anna Mena, que és artista de tatuatges.
Més pels fans de les motos hi ha cameos interessants.
Sí, Marc Márquez es veu que té algunes línies de diàleg perquè bueno, la pel·lícula doncs, té un acord amb el Mundial de Motociclisme i per tant doncs, apareixen els diferents equips, els diferents pilots. Igual que Lewis Hamilton va ser assessor de Fórmula 1, doncs aquí també hi ha col·laboració amb el món del motociclisme professional.
I aquest també és un cap de setmana pel públic familiar, pel cinema infantil. Tenim dues propostes. La primera és...
La leyenda de Ochi.
Nací en una pequeña isla del Mar Negro. La gente dice que es un lugar peligroso. Hay osos y lobos y algo más. Tranquilo, no voy a hacerte daño. No eres como dicen.
Yuri, ¿qué estás haciendo?
Lo llevo con los suyos.
¿Qui és Ochi?
Doncs una mena de
baby...
Sí, una mena de Baby Yoda, podríem dir. Si heu vist la sèrie Mandalorian, doncs l'Ochi seria com una mena de Baby Yoda. És la història d'una nena que viu en una illa fictícia i justament doncs ve el seu pare, que és Willem Dafoe, que aquí fa com de militar de medieval, pràcticament sembla com una mena de Don Quixot. Doncs li parla molt malament amb la seva filla de les criatures nocturnes del bosc, que ells han de destruir-les, justament. Però hi ha un tema, que és que ella troba un bebé Ochi, una d'aquestes criatures en format diminut.
Entranyable.
Entranyable.
Ens enamorarem d'ella.
Sí, sí, us enamorareu d'ella perquè és adorable. I bé, i forma doncs una mena d'estrany vincle amb aquesta criatura i decideix portar-lo amb la seva mare. I bé, doncs, ve signat justament per A24, que és una productora coneguda per les seves pel·lícules de terror. Aquí hem fet un gir cap al cinema familiar i es veu que recorda bastant a clàssics com Los Goonies o com Cristal Oscuro, la pel·lícula de Jim Henson, però també el cine familiar, el cine juvenil sentimental que van inventar Spielberg i George Lucas. Es veu que l'homenatge ET és explícit amb la música i amb altres recursos, i bueno, i es veu que barreja elements del cinema, del conte infantil, del cinema familiar i de la fantasia.
Una pel·lícula familiar d'aventures, però que no és apta pels més petits de la casa, de tenir certa edat. I l'altre familiar és...
Arco.
¿Puedo ir con vosotros la próxima vez?
No se puede volar antes de los 12 años, es la ley.
Aquesta és una pel·lícula d'animació francesa.
Correcte. Va tenir la seva preestrena al Festival de Cannes i ha viatjat fins als Oscars, ha acabat nominada a l'Oscar a millor pel·lícula d'animació, i ens trasllada doncs a l'any 2075, molt lluny, on una nena doncs justament es troba un nen que ha caigut amb un tratge d'art de Sant Martí, i justament aquest nen ve d'encara més lluny, ve del futur, que, bueno, que ha fet un viatge en el temps pel qual potser encara no estava preparat, i ella doncs justament l'ajudarà a tornar cap a casa. Novament ressonen els ecos aquí d'ET per la idea aquesta d'ajudar-lo a tornar a casa, però és la nova és la primera pel·lícula, crec, d'un director que realment és autor de còmics i havia rebut diverses ofertes per portar els seus còmics a la pantalla, però ell va triar enfocar-se en una història original i doncs va decidir enfocar-se en aquesta història d'una nena i un nen de temps diferents. I bé, i es veu que, bueno, veu de l'anime, sobretot de Bola de Drac i de les pel·lícules de Hayao Miyazaki, i també doncs de còmics com d'un autor que es diu Moebius, bueno, Jean-Giro Moebius, famós pels seus còmics lisèrgics, i aquí doncs es veu que, bueno, entrega una pel·lícula de Tresclar animada amb animació 2D i que és una autèntica delícia.
És una tercera via, diuen, allunyada del model Hollywood, que estem molt i molt acostumats, i també de l'animació més adulta, i li posen tots aquests adjectius: trista, optimista, distòpica i utòpica. Així és Arco. I l'última estrena.
La Virgen de la Tosquera.
Que tomando la propia orina...
Adolescència i crisi social es donen la mà a La Virgen de la Tosquera.
Correcte, és una pel·lícula que barreja dos elements tan dispars com el primer cinema de la directora argentina Lucrecia Martel, coneguda per pel·lícules com La Ciénaga o com Zama, més recentment, i justament els relats de terror adolescents de Stephen King, en particular Carrie, amb qui es veu que la protagonista d'aquesta pel·lícula té bastants punts en comú, però amb les seves diferències també, i que ens trasllada doncs, a Buenos Aires a l'estiu calorós del 2001, on tres amigues intenten conquerir el mateix noi, però de sobte apareix justament una noia més gran que se l'emporta i bueno, una de les noies, com que no ho pot permetre perquè és el seu objecte de desig, assisteix a la seva àvia, que la introduirà doncs, en el món de la bruixeria i la màgia negra perquè l'ajudi a conquerir amb aquest noi. Aquesta pel·lícula, L'E de Sitges, es va presentar a competició i va guanyar el Premi a Millor Fotografia, i això ja es veu que el que més li funciona doncs, és aquesta combinació entre el cinema de Lucrecia Martel i Stephen King, que és on es veu que més funciona i on també hi ha bastant de comentari social i una inquietant atmosfera malsana, que això es veu que li juga també molt a favor.
Un cap de setmana amb moltes estrenes potents, amb molt de cinema per veure i gaudir. A tall de resum, avança'ns quan estrenarem algunes d'aquestes i què tenim aquest cap de setmana al Kubrick i a l'Assassí.
Doncs Hamnet ja es podrà veure, bueno, està demanada pel Kubrick pel cap de setmana del proper 6 de febrer. I Dolors ja la teniu d'estrena al Kubrick a partir d'aquest cap de setmana mateix. I res, us esperem avui a les 9 a l'Assassí, última sessió de Bugonia, de Yorgos Lanthimos, una de les pel·lícules que han acabat nominades a l'Oscar en millor pel·lícula. I després, al cap de setmana, us esperem amb Rental Family, Família d'Alquiler, amb Brendan Fraser, en versió original subtitulada al castellà i doblada al castellà. I al Kubrick, doncs, us esperem amb Ídolos i el dilluns amb el recital de Jonas Kaufman, de Sound of Movies, on hi ha homenatges a bandes sonores icòniques de la història del cinema.
Gràcies, Miquel Felipe. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Hem començat el cinema amb les pel·lícules nominades als Oscars 2026 i una cançó que també ha passat el filtre, no en tenien cap dubte, és aquesta Golden de la banda sonora de les Guerreres K-pop. Put these patterns all in the past now and finally live like the girl they all see. No more hiding, now be shining like I'm born to be. 'Cause we are hunters, voices strong and I know I believe. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're glowing.
Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní.
Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Quan són 2:15, us oferim un darrer repàs dins del Penedès en xarxa a l'actualitat a nivell comarcal i per començar us expliquem que Olesa de Bonesvalls impulsa el compostatge domèstic amb bonificacions a la taxa d'escombraries. L'Ajuntament d'Olesa impulsa aquest compostatge com a mesura de prevenció de residus amb l'objectiu de reduir l'impacte ambiental de la fracció orgànica. Entre les accions destacades, el consistori ofereix una reducció de la taxa d'escombraries als veïns i veïnes que acreditin l'autocompostatge de tota la matèria orgànica generada. La bonificació s'adreça als contribuents que hagin realitzat compostatge durant l'exercici anterior i que presentin la sol·licitud abans del 30 de gener, ja sigui de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o a través del seu la seu electrònica municipal. Per accedir a la reducció, els compostadors han de complir diversos requisits tècnics i d'ús continuat i cal aportar documentació com la sol·licitud corresponent, el DNI del titular del rebut de l'IBI i una fotografia del sistema en funcionament. La documentació serà revisada pel tècnic de Medi Ambient que podrà realitzar una visita d'inspecció si ho considera necessari. I també hem de comentar-vos que han detingut un home per tràfic de drogues durant el control policial que es va fer a Bellvei. Va estar detingut i se li va trobar un quilo de cabdells de marihuana i 850 euros en efectiu al seu vehicle. Els Mossos d'Esquadra detenien aquest home de 31 anys a Bellvei el divendres, dia 16 de gener, com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. Els fets van tenir lloc a les 12:58 del matí durant un control de prevenció a l'entrada de l'urbanització Baronia del Mar. Allà els agents van detectar un vehicle que circulava a una velocitat inadequada. Quan el van intentar aturar, el conductor va realitzar una maniobra evasiva. Finalment van poder aturar el detingut i identificar-lo. Quan van registrar el vehicle, van veure que portava 1 quilogram de cabdells de marihuana i 850 euros en efectiu. I a Vilafranca aquest matí s'ha produït un incendi en uns baixos de l'Avinguda de Barcelona. El foc ha estat ràpidament extingit pels bombers, que també confirmaven que a l'interior no s'hi trobava ningú en el moment de l'incendi. Els bombers han rebut l'avís a 7:45 del matí que alguns veïns han vist sortir fum d'una finestra dels baixos de les antigues oficines d'Arcesa, al número 46 de l'Avinguda de Barcelona. Desplaçats al lloc dels fets, han trobat un incendi a l'interior de la planta baixa en un magatzem d'uns 60 metres quadrats. Han fet recerca a l'interior per si s'hi trobava alguna persona. Només han trobat un matalàs i deixalles cremades. Han donat per apagat l'incendi a les 7:38 del matí. Han comprovat la planta superior i passadissos sense afectacions i en aquest lloc dels fets s'hi han desplaçat 5 dotacions dels bombers i també policia local, que ha tallat l'avinguda mentre els bombers estaven treballant. El trànsit ha quedat reobert al voltant de les 8 del matí. I aquest cap de setmana es viuran els actes principals de la Festa Major d'hivern de Moja. Demà dissabte, la primera de les activitats serà una esmorzada germanor a 9:15 al local 9. A les 5 de la tarda es podrà gaudir d'un espectacle d'animació infantil amb la Monte per Xics. I a 9:15 del vespre s'iniciarà el sopar de Carmanyola per acabar a les 10 de la nit amb el ball amb la Monte Carlo. El diumenge a les 11 hi haurà cercavila amb sortida i arribada a la plaça de l'Església de Moja. A les 12 del migdia es farà missa i acte seguit començarà el concurs de paelles que s'ha previst a 1 del migdia al local 9 de Moja. A la tarda, des de la comissió de festa, s'ofereix un espectacle de primer nivell, l'actuació de Planeta Trampolí, a les 5 de la tarda al local 9.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 11:45 i com cada divendres anem tancant ja jornada i setmana difonent el patrimoni de les nostres comarques amb la secció Territori Penedès. Avui anirem fins al Baix Penedès a conèixer el castell de Santa Oliva.
Territori Penedès.
El castell de Santa Oliva, o castell Verge del Remei de Santa Oliva, és un conjunt arquitectònic situat al ben mig del poble de Santa Oliva, al cim d'un petit turó, al mig del corredor Penedesenc, al nord del municipi del Vendrell. Les primeres referències a aquest castell daten del segle VIII, tot i que la torre més important data de l'any 1012. Fou construït inicialment com a avançada comtal vers els dominis musulmans i més enllà del segle XI es va destinar a usos més civils i menys bel·licosos. Les terres de conreu que l'envolten han propiciat el desenvolupament de la vila del mateix nom. És una obra declarada bé cultural d'interès nacional. Aquest important conjunt conté una torre sencera i ben conservada amb finestres romàniques. La sala del castell, corresponent a un cos adossat a la torre, es va transformar al segle XVII en l'església del Remei. El castell estava format per dues torres laterals que delimiten un cos central de forma rectangular. Dins del castell, a més de la sala d'armes, es conservava l'església de Sant Julià, però l'any 1610 ambdues estructures foren transformades per la ubicació de l'església de la Mare de Déu del Remei. La reconquesta de les terres situades a l'oest del riu Llobregat es va fer de forma progressiva i sorgiren una sèrie de fronteres de la marca barcelonesa, les quals eren defensades mitjançant un castell. Es creu que el castell de Santa Oliva formava part d'aquesta frontera a finals del segle X o principis del segle XI, sent atacat pels àrabs l'any 1012. La primera vegada en la qual es fa menció del castell com Castrum Santa Olivae és a l'any 1045 i durant tot el segle XII trobem documents que ens parlen del castell. L'any 1243, Saurina de Santa Oliva ven el castell amb el seu terme i pertinences al monestir de Sant Cugat i després va pertànyer al rei Pere el Cerimoniós. En el segle XVII era de nou propietat de l'abat de Sant Cugat, el qual en fou propietari fins al segle XIX. Actualment, el castell Verge del Remei és el reclam que dona a Santa Oliva l'aire medieval que encara es respira per la seva part alta del municipi. Els actuals gegants Pere i Dolça reben aquests noms en memòria dels senyors del castell que l'habitaren en una època històrica esplendorosa. Avui dia es conserva en un òptim estat mercès a una acurada restauració que es va practicar fa pocs anys.
Territori Penedès.
Soc el Joan Laterra Soler i soc historiador de Santa Oliva. A veure, el castell té també el seu misteri en el sentit de que, a veure, és un lloc amb molta història, però el que passa que tampoc no sabem exactament el moment en què comença tot. Sabem que hi va haver una primera església, possiblement d'època visigòtica, de la qual no es conserva res. Sabem que abans de l'any 1000 ja hi havia una església que estava ensorrada, que seria segurament aquesta església visigòtica. A partir de l'any 1012 es comença a fortificar aquesta església. Dic l'any 1012 perquè l'any 1012 es dona autorització per construir la torre principal del castell. I a partir d'aquí, per dir-ho ràpidament, segurament al segle XII es fa una segona església, s'acaba de fortificar el conjunt. És que, de fet, a veure, el castell de Santa Oliva és un castell-església, o una església fortificada, com li vulgueu dir, i més endavant, cap a l'any 1300 i escaig, es faria una tercera església, que seria l'actual. A veure, de fet, el castell és un conjunt de peces, diguem-ne, no, tu no veus una època concreta, sinó que són un conjunt de peces de diferents èpoques, costa interpretar, però dic que també és un catàleg dels últims 1.500 anys, per dir-ho així, d'història. Bé, A veure, documentació n'hi ha molta, el que passa que és una documentació molt esparsa, o sigui, molt dispersa, i costa molt, perquè has d'anar lligant caps d'aquí i d'allà, a veure què et diu aquest paper, aquest altre, observant l'edifici també, aprens a entendre com ha evolucionat, llavors és com un trencaclosques on van encaixant les peces. Per exemple, un fet que destacaria, en quant a la història del castell, és que no hem d'oblidar que allà hi havia l'església de Sant Julià, i inicialment l'església parroquial de Sant Oliva era allí. El que passa és que, a veure, els monjos del monestir de Sant Oliva van aconseguir que l'església parroquial passés a estar on hi ha el monestir, però és que resulta que l'església original parroquial de Sant Oliva era el castell, no? I és curiós perquè a l'època medieval, quan es va fer el canvi de l'església parroquial, els parroquians, la gent de Sant Oliva, s'hi va oposar durant diverses generacions. Hi havia uns conflictes amb el bisbat perquè es van negar a acceptar aquest canvi. O sigui, és curiós, no? Avui en dia encara, la gent de Sant Oliva, potser no sap ben bé per què, però té un sentiment especial pel castell i l'església del castell, i no tant, jo us diria, per l'església parroquial. De manera que, a veure, sí, clar, hi ha la Mare de Déu del Remei, que està al castell, però és que, per exemple, molta gent, quan es casa, es vol casar al castell, i no és l'església parroquial. O sigui, el castell desperta passions a Sant Oliva. Segurament estaríem parlant dels segles, és un procés, segles 11-12, bàsicament. A veure, penseu que és una època d'inseguretat. Els musulmans se'ls ha fet retrocedir cap al sud, però és una època d'inseguretat. No hi ha una frontera definida entre un món i l'altre. El Baix Penedès queda una mica en terra de ningú. Per tant, els assentaments que es fan de població aquí són molt precaris. I, per tant, has de fortificar els llocs on viu la gent per defensar-se de possibles atacs dels altres. Per tant, l'església es va fortificant. Clar, és una torre de guaita al costat d'una església, per tant, acabem de fortificar per seguretat, i inclús en cas d'atac la gent es pot refugiar dins el castell. El castell és molt, molt, molt simple, eh? El castell és, bàsicament, és dues torres i la capella, no hi ha més. No hi ha més, ara és una preciositat. En aquesta capella, allà hi cabia tot el poble, tots els habitants de Sant Oliva a l'època medieval, hi cabien allà dins. És a dir, que en cas d'un atac es podien refugiar allà dins, perfectament. Sí, sí, és clar, és que s'ha de veure, no es pot explicar en paraules. O sigui, és un lloc que respira pau, respira antigó, no sé si seria un adjectiu, no? Però ja ens entenem. Respira història, respira sentiment. Clar, dic, també és que, a veure, hi ha la Mare del Remei, que des del segle XIX, la Mare del Remei, doncs, és l'eix al voltant del qual gira la Festa Major de Sant Oliva. A Sant Oliva, la Mare del Remei és sentiment. Inclús sentiment, us diria, més enllà de si ets creient o no ets creient. La Mare del Remei, una mica podem dir que és igual a Sant Oliva, pels santolivencs. A més, que el castell, la silueta del castell, forma part de... És l'skyline de Sant Oliva, també. Si hem de fer l'skyline, Sant Oliva té un skyline, que és el castell. Costa, perquè et dic... perquè són moltes peces arquitectòniques, conjuntades, hi ha hagut moltes remodelacions, però costa pel que et deia abans, perquè no hi ha, o sigui, hi ha molta documentació, però està dispersa. O sigui, per als que ens dediquem a la història, o als que ens dediquem als papers vells, el que ens encantaria, el que estem molt contents és quan anem a un arxiu, que anem a buscar informació sobre un tema concret i ens surt un plec de documents sobre allò, dius, bueno, fabulós. En el cas del castell, no et sortirà un plec de documents a cap lloc. Et surten cents i cents de papers escampats aquí, allà, amb aquell arxiu, amb aquell altre arxiu, i, clar, lligar tot això, lligar aquests papers i lligar aquests elements arquitectònics que veus, costa, però bueno, els acabes fent lligant. El de la fortificació, la primera va ser la torre principal. I després, a partir d'aquí, al segle següent, devien fer els merlets, havien fortificat l'absis. A veure, posats a parlar de fortificacions, també hi ha una cosa que... Això ho vaig publicar alguna cosa, però algun dia en parlarem de valent, d'aquest tema. És que el castell de Sant Oliva tenia tot un fossat al voltant, eh? O sigui, no és tan sols l'edifici que ara veiem. Tenia un fossat prou digne que envoltava el castell, i no tan sols el castell, tot un sector del darrere del castell. El que passa que visualment avui en dia gairebé no en queda res, però està perfectament documentat. És a dir, era, entre cometes, un senyor castell, eh? Era, el conjunt fortificat era una miqueta, algo més que el que veiem ara.
Soc la Laia Levis, regidora de Cultura i Turisme de Sant Oliva. No tenim una figura que s'estigui allà a les 24 hores i que puguis visitar-lo perquè no està obert, però sí que pots venir a l'Ajuntament i de normal nosaltres deixem la clau i ho pots visitar tu mateix, o si prefereixes que t'expliquin una mica, doncs va o la tècnica o jo mateixa regidora i t'obrim i expliquem una miqueta el que és el castell.
A veure, el castell és una ermita, és l'ermita de la Mare de Déu del Remei. A Sant Oliva som tan macos que les coses, en aquest sentit, les fem al revés de la resta de pobles. A Sant Oliva som tan macos que tenim l'ermita dins el poble, és a dir, l'ermita del castell, en canvi l'església parroquial la tenim al mig del camp, o al revés de tot arreu. El que és habitual és tenir l'ermita fora del camp, l'església parroquial a dins. Aquí, per raons històriques, ho tenim invertit. Sí, bueno, aleshores, a Sant Oliva, el castell de Sant Oliva, a veure, clar, hi ha la devoció a la Mare de Déu del Remei, hi ha aquest sentiment, i sí, sí, més d'una persona, a l'hora de batejar-se i de casar-se, demana fer la cerimònia al castell. I els mossens, jo no he sentit mai que s'hi oposin. Vull dir, és l'ermita, però no hi ha cap inconvenient. També s'ha fet servir per fer actes, de conferències, s'hi ha fet concerts de música. Clar, és que l'escenari és fabulós, perquè estàs en un escenari medieval, un conjunt medieval, per tant, que allà que toquin música d'època antiga, amb una sonoritat magnífica, doncs, escolta, ho tens tot.
Sí, sí que se'n fan, sobretot de les entitats i algun d'ajuntament. Justament al mes de novembre n'hem fet una presentació d'un llibre i també es fan concerts, sobretot aprofitant les nits d'estiu. Bueno, sí, i durant el mes de novembre es fa la baixada de bruixes i acaba justament allà al castell, acaba darrere del castell fent la performance, però després va cap a davant i es fa la típica foto a les escales del castell i bueno, el simbolisme i tal que se li dona. El vot de poble és una tradició que va néixer de manera religiosa, però que ha relat tant a la vida de les persones d'aquí Santa Oliva que ja ha traspassat, com si diguéssim, el sentiment religiós i s'ha convertit en un sentiment de poble. La gent ho veu com algú seu. El vot de poble és l'eix vertebrador de la nostra festa major. Es fa l'últim dijous d'agost i és una prometença que se li va fer des del poble a la Verge del Remei. Aquesta prometença va ser que durant l'època del còlera la gent d'aquí de Santa Oliva li va demanar a la Mare de Déu del Remei, que actualment està al castell de Santa Oliva, que sisplau no morís ningú d'aquí de Santa Oliva. Llavors, documentalment no hi ha cap mort registrada durant el còlera a Santa Oliva. I, per tant, des d'aquell moment fins ara, que ja fa 175 anys quasi bé, encara no, se li dona les gràcies cada últim dijous d'agost traient-la en processó pels carrers de Santa Oliva. Llavors, l'agafa l'Ajuntament, la treu del castell i li dona al poble. I són les dones, únicament les dones del poble, les que la treuen en processó. la porten fins aquí baix a l'església de Santa Maria, fan una missa, que és el que et deia abans, que bueno, té aquell component religiós perquè va néixer amb això, encara que ara ja no tingui tant a veure, i després es fa tota la processó fins a tornar-la al castell. I és això, és molt significatiu perquè només la porten les dones i és com aquella reivindicació, no? Doncs cap a trencar amb tot lo del masclisme, i em fa molta gràcia que no s'hagi trencat mai la tradició de que només siguin les dones i no els homes qui la portin.
Bueno, a veure, a Sant Oliva hi ha la llegenda de la campana famosa, de la campana d'or. La llegenda diu que els àrabs van enterrar una campana d'or a Sant Oliva. A Sant Oliva es fa la broma que quan algú està cavant el terra, està fent un forat, o se't fa la brometa de dir què, que estàs buscant la campana d'or. Bueno, aleshores, què passa? Que hi va haver un senyor, ja fa 40-50 anys, que era el propietari de la finca que hi ha immediatament al darrere del castell. I aquest senyor, a sota la finca, ja hi havia unes galeries molt antigues, no se sap de quina època són, ni quina funció tenen. Aquest senyor, fa uns 40 o 50 anys, es va dedicar ell sol, a pic i pala, durant molts anys, a prolongar aquests túnels. O sigui, va ser una obra faraònica, una sola persona, i traient a pic i pala i traient cabassos de terra cap a fora. I això va ser l'obra de la seva vida. Bueno, va fer més, d'acord, però va ser una obra... Bueno, doncs durant uns quants anys a Sant Oliva venien autobusos sencers de turistes el diumenge a visitar els túnels aquests. Hi havia passar aigua, estava il·luminat, hi havia cascat, sota terra. Va arribar un moment que es va haver de tancar per seguretat. Va ser una llàstima, però era una cosa curiosa, allò. Era una cosa curiosa. Aquests túnels estan sota aquesta finca que t'explico, darrere del castell, i possiblement sota el castell. Aleshores es feia la broma també de si aquest senyor buscava la campana d'or. No? Jo no ho sé si la buscava o no, però es feia la broma, no?, que si buscava la campana d'or.
Sí, bueno, és una primícia, encara no l'hem anunciat aquí al poble, però s'ha estat treballant durant aquests mesos per fer una ruta gamificada aquí a Sant Oliva. Llavors, què vol dir? Doncs que per trencar una miqueta amb el turisme de sol i platja que tenim als pobles de costa, aquí a l'interior hem d'esforçar-nos una miqueta més per fer el turisme més atractiu. Llavors, una de les estratègies que hem fet servir és intentar donar un punt més al que és el turisme d'aquí d'interior. Llavors s'ha creat una ruta que és la Santa Oliva Mil·lenària, en la que et va portant d'un lloc a un altre de punts d'interès, com seria el safareig, el castell, el monestir, les fonts, i en cada punt que et pares t'explica una miqueta el que és la història d'aquell punt d'interès, i a part et llança com un repte a l'aplicació. L'aplicació et llança el repte, per exemple, de trobar doncs X elements o qui va signar tal cosa, o saps, et llança un repte, llavors tu l'has de solucionar amb l'aplicació, i aquest la recompensa, per entendre'ns, és que et dona la pista per anar al següent punt de la ruta. Llavors és això, és donar un incentiu més als turistes que venen aquí a Santa Oliva, i inclús per la gent d'aquí a Santa Oliva, que potser ha vist mil vegades el monestir però no sap la història. Llavors la pots fer en família i anar desencaixant aquests reptes que et va donant l'aplicació i anar-los solucionant tots, i al final doncs has fet una ruta sense donar-te compte que és circular i que no és difícil ni de caminar ni res, perquè aquí no tenim muntanya, som tot pla. I crec que, no ho sé, que li dona el punt aquest modern i que la gent jove també tingui ganes de fer, descobrir i visitar el nostre patrimoni. Al finals de gener, la festa major d'hivern, la festa major petita, que es diu, que es celebra per Sant Pau. Aquí doncs, fem 4 dies, 3-4 dies de festa, és la festa local d'aquí del poble, i bueno, es fa al voltant d'aquesta festa, com tots els pobles tenen festa major d'hivern, sin més. Després també tenim carnaval, també tenim, que es fa al febrer, perdó, tenim Tres Tombs, que es fa a l'abril. Segurament aquest any recuperarem la festa d'abril, la fèria d'abril, gràcies a una entitat que ha començat ara i que té ganes de posar-s'hi. I després ja ens vindrien les típiques festes majors. La festa major de les Pedreres i la festa major de Sant Oliva, que, com t'he dit abans, és l'últim dijous d'agost.
Quantes coses que han passat aquest matí al Penedès en Xarxa, a la nostra antena. Sempre intentem que sigui així, però els divendres es nota especialment, hi ha ganes. Hem tingut la meteo, els esports, us hem presentat aquesta 10 cada diumenge. La Montse Ventosa, l'alcaldessa de Llorenç del Penedès, ens ha acompanyat també. Amb Carla Samartín i Eva Bertran hem presentat aquesta nova temporada d'espectacles al Teatre Cal Bolet i a l'Auditori de Vilafranca. Recordeu que demà surten a la venda les entrades, tant presencialment com en línia. A la gent del detall, un parell de propostes, hem parlat de mediació i d'aquesta exposició de manualitats que podeu veure a la Torre Medieval de Moja. Miquel Felipe ens ha comentat les nominacions als Oscars i hem repassat la cartellera, les estrenes del cap de setmana, i hem acabat descobrint el castell de Santa Oliva. Marxem i ho farem de molt bon rotllo amb la Sidral Brass Band i aquest Lady Rush. Recordeu que la Sidral, juntament amb la banda de l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet, tancaran les festes de Sant Raimon aquest diumenge amb un concertàs a l'Auditori. Bon cap de setmana!
Penedès en Xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.